El gall del monestir.
És temps de tertúlia al Sant Cugat a Fons, la tertúlia del gall del monestir dels dilluns en companyia d'Albert Roda. Molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Lourdes Dalmau, molt bon dia.
Bon dia.
Lluís Ribas, bon dia.
Bon dia.
I també Eduard Gené, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Uf,
mare de Déu.
Veu d'ultratumba, després em diuen
això,
a mi, eh?
Això és perillós.
Em diuen a mi, vaja. Per cert, comencem.
Estic bé, eh?
Estàs bé, estàs millor que jo, segur.
Ara quan has entrat, m'has recordat el Marigot.
Sí?
Amb el Marigot així una miqueta més així, bueno, sense cabell,
però Joan, ara fa,
amb el gran amic Joan Marigot.
Ara el divendres que es va inaugurar l'antològica 33.000 del Joan Tortosa a la sala capitular. 33.000, que si sumes, doncs són els dies que ha viscut de moment en Joan Tortosa.
33.000.
Que està als 89 anys.
80 quants?
9. Uf, 89.
No?
Doncs just ara fa un any hi va haver-hi l'exposició antològica també del Marigot.
Del Joan Marigot, sí, i tant.
Bé, doncs parlem, ja que parlem d'artistes, parlem d'art i parlem de la nit de l'art. De l'última edició de la Nit de l'Art, la 18a, o sigui, enguany ha arribat a la majoria d'edat, no sé en quin estat de salut, depèn del metge que la visiti, no? M'imagino.
El pacient també serveix.
Gent amb criteri
també
artístic.
El pacient és important, també.
El pacient és important, però depèn del metge que visiti, doncs farà un diagnòstic o un altre, o no?
Segons quin metge.
A veure, jo diria que aquí, amb els quatre que estem aquí, qui pot parlar més d'això és en Lluís.
Sí.
Jo també diré alguna cosa, però no m'atreviria a començar...
Tu vols esperar a veure què diu la veu de...
Sense que en Lluís comenci, perquè en definitiva el principi de la Nit de l'Art té molt a veure amb ell.
Sí.
Bueno, no puc, d'aquesta Nit de l'Art no en puc parlar gaire perquè m'estaven donant un premi i no vaig participar. Jo, sí que d'aquest any no puc participar, vull dir, no puc dir res. Sí que globalment podria dir que va començar amb una visió que s'ha anat canviant al cap del temps. Es va voler fer una festa que atraïa la gent d'altres ciutats, una festa potent. Bueno, s'ha anat afluixant. Jo crec que el cènit d'aquesta festa va ser quan van portar 15 miradors originals a les galeries de Sant Cugat. O sigui, jo crec que va ser un punt d'inflació i després van a baixar. O sigui, les coses, si no pugen, baixen. I jo crec que ara el to que hi ha... També hi havia més professionals, hi havia més galeries professionals en aquell moment quan es va fer, i es va fer per portar per atreure la gent d'altres ciutats cap a les galeries comercials. Això és la idea que es va començar. I bueno, jo crec que ara s'ha desvirtuat aquesta idea. Hi havia una idea d'unitat, de que la gent passegés per la ciutat. Aquesta idea jo crec que s'ha trencat, s'ha fet més individual. Ara estaven comentant, jo ja et dic que no ho sé perquè no vaig participar, però que hi havia, clar, els focus forts d'atenció doncs eren qui té més capacitat de convocar gent, no? I aquesta no era la idea, era que la gent circulés per tota la ciutat. No sé si aconseguit. De totes maneres, jo crec que aquesta Nit de l'Art ja fa anys, no aquest any, ja fa anys que es tindria de renovar. Jo vaig demanar que ho fes un comissari extern, dissenyador de la Nit de l'Art, un agent que tingués una visió exterior d'això no s'ha fet, bueno, no ho sé, no ho sé, és que no ho sé. A mi,
era la Primavera de l'Art, jo recordo quan nosaltres vam organitzar Primavera de l'Art ja fa uns 20 anys, que va ser quan va començar tot aquest tinglado, a través de la Fundació Sant Cugat, que hi vam participar amb la Dolors Vilassau, en fi, vam ser tota una sèrie de gent que vam començar aquesta idea. No sé si te'n recordes, tu, Lluís.
No, aquesta idea...
Va ser la primavera de l'art.
La serà la Primavera d'Art. La Nit de l'Art es va començar perquè jo la vaig importar directament de Palma de Mallorca.
Sí, sí, però la Primavera de l'Art, que és abans de fer-se...
No la recordo, jo no havia participat mai ni com a galeria ni com a pintor.
D'acord, però es va fer durant 2 anys i després es va agafar el relleu també. L'Ajuntament va fer... Home, ja t'ho dic jo.
No, la Nit de l'Art no va fer el relleu de res. No és per treure ni per posar...
Home, no.
La Nit de l'Art va vindre una cosa que es feia a Mallorca, a Palma de Mallorca, només es va portar aquí perquè es va crear una associació de galeristes de Sant Cugat,
sí, sí.
I llavors jo vaig dir, home, per què no fem això, que jo, això a Mallorca ho fan amb molt èxit. Jo tenia estudi a Mallorca i coneixia molt bé la Nit de l'Art. I aquí vam incorporar...
Si no desmereixo la teva
No,
la Primavera de l'Art es van iniciar una mica les activitats...
Jo et dic que la Primavera de l'Art...
I a partir d'allà doncs, va haver una certa consciència a nivell de l'Ajuntament, el qual d'alguna manera va recolzar les iniciatives que es van plantejar. No dic, però el que es va fer la Primavera, la van fer 2 o 3 anys, es van fer a través de la Fundació Sant Cugat.
Jo com a artista i galerista no, ni ho sabia que havia existit la Primavera d'Art. No es va organitzar gaire bé perquè no em vau dir res.
Bé, jo diria que veient els dos conceptes que han sortit aquí, diria que des de feia molts anys, a partir d'aquella frase famosa del senyor Josep Canals de Sant Cugat, terra d'artistes, cosa que era una voluntat més que una realitat, i dic que és una voluntat més que una realitat perquè efectivament hi havia artistes que vivien, però hi havia de tot, i que sí que va passar, i aquí seguiria el que deia el Lluís, en un moment determinat que van començar a haver-hi moltes galeries, més galeries de les que hi havia de forma regular a Sant Cugat, de tal manera, i també l'època potser propiciava el que hi hagués una acció, precisament per això, perquè la gent que habitualment no va a una galeria, no anava a una galeria a visitar, doncs, a veure l'exposició d'un pintor determinat, un artista determinat, s'adonés que podia fer-ho amb tota la tranquil·litat i que no era un fet... O sigui, que passar la porta del carrer dins una galeria... per molta gent suposava un cert problema o una certa... I la Nit de l'Art, entre altres coses, va servir per dir no, això ho pot fer qualsevol, ho pot fer en qualsevol moment, i com a conseqüència que volem crear és una forma habitual, normal, de poder entrar a la galeria, es vagi o no es vagi a comprar. Això és un altre tema. I en aquell moment això es va produir i va tindre una acceptació, jo diria que molt bona. Després, en la creació, després de la taula de les arts plàstiques, al cap d'uns anys, o sigui, el Consell de Cultura hi estava més o menys, però la creació de la taula, el que es va veure, almenys el que jo vaig veure, és que hi havia moltíssima gent vinculada a les arts plàstiques i visuals, però amb interessos molt diversos. I la dificultat estava, i està, en poder fer algun tipus d'acció que doni resposta més o menys al que demanen tots aquests interessos. És a dir, hi ha l'interès de l'artista, del pintor, de l'escultor, del ceramista, del que sigui, i després hi ha un interès que pot ser similar però no igual d'un que només té una galeria, que no és artista. Li agrada l'art però només té una galeria i per tant és diferent. O d'aquell que està en una escola que prepara artistes, o sigui, que ensenya a l'art. Per tant, tots aquests interessos barrejats, doncs hi ha un artista que fa molts anys que està en el món de l'art i que, per tant, no hi ha un nivell des del punt de vista, sinó una experiència determinada, i el que comença. Per tant, hi ha moltes diferències. En un moment determinat va semblar que s'intentava aglutinar tot això de forma que tots... aquestes diferents maneres d'entendre o viure l'art de plàstic tinguessin un lloc, tinguessin cabuda i tinguessin una possibilitat, i això jo penso que en aquest moment el problema que hi ha és que està com desdibuixat. també és veritat, i acabo, que des de l'Ajuntament, com sempre, a vegades amb bon criteri, a vegades amb no tan bon criteri, s'intenta canalitzar determinades coses, quan potser és millor deixar que els propis interessats ho organitzin, i l'altra cosa és que els donin suport. O sigui, el suport per part municipal, que és un suport dels diners de tothom, doncs sí que ha d'existir, però la direcció cap a on ha d'anar, això ho hem de fer-ho els propis interessats.
Precisament l'Eduard estava parlant de diferents interessos, de les diferents manifestacions artístiques que hi ha a la ciutat, però hi ha un segon ítem, que és el que en diverses ocasions en aquesta taula representants del món de l'art ens han comentat quan han vingut a parlar precisament de la nit de l'art, que és la intervenció de l'Ajuntament, que no ha acabat de quadrar de la, no. millor manera.
Aviam, el que diu l'Eduard aquí té molta raó. Aviam, aquí es va començar, aquesta nit es va començar per uns interessos molt clars, que eren els professionals, que volíem que la gent, la por d'entrar a la galeria es trenqués. I això es va plantejar molt bé.
Jo diria que va sortir.
Va sortir molt d'èxit, vull dir, va ser una festa d'èxit. Després van voler entrar altra gent no tan professional, per dir alguna cosa. Jo vaig apoyar sempre això, eh? Jo vaig apoyar que la nit de l'art tenia de ser oberta. Ara, que sigui oberta no vol dir tot revueltos. O sigui, o es fa una nit de l'art potent per atraure gent. Mira, jo d'aquesta ciutat jo sempre dic una cosa i em sap molt greu dir-ho perquè he batallat molt amb això. Aquesta ciutat sembla que tingui por de sortir de la sombra de les muralles del monestir. Es fan festes per casa, per la ciutat. Ara Sitges comença la nit de l'art. Us aposto a qualsevol de vosaltres el que vulgueu que d'aquí 5 anys té una nit de l'art superpotenta, Sitges. Superpotenta, que vol dir que hi ha gent de Barcelona, de Mataró, i anirà a Sitges, perquè té el concepte de ciutat oberta, Sitges. Sitges s'obre al món, i ho ha demostrat amb 40.000 coses que està fent. Puc dir Sitges i puc dir altres ciutats. Aquí tenim el Premi de Poesia, que es gasta molts diners, però jo no crec que tampoc sigui una festa, desgraciadament, perquè a mi m'agrada poesia, potenta.
També he iniciat a través de la Primavera de l'Art, en el seu dia.
Pues, quina, pues que tenim sort, ho heu fet tot vosaltres.
La memòria històrica val la pena reconèixer-la.
Perfecte, però si no té cap... Escolta'm, jo els honors me'ls donen, no els agafo.
Que està molt bé. Però hi havia un tema, anem a dir, més amateur, un altre tema més professional,
històricament, la Primera d'Art, la Primera d'Art, jo no ho dubto que ho va fer, però dic que jo com a artista ni com a galerista ni em vaig enterar, o sigui, cosa que no diu gaire bé de la promoció que vau fer.
Portaré el fulletó.
Jo t'estic dient que jo no em vaig enterar, i jo com a galerista i com a artista, jo crec que m'hi he tingut d'enterar, o sigui que només dic això. Com van fer la nit d'Art es va enterar tothom. Tot el sector...
Sincerament jo pensava que eres la Primera d'Art.
No, jo t'ho puc dir que no. Vull dir que després, quan vam fer la nit de l'art, es va fer amb uns objectius clars i que ara els objectius no sé quins són. Ara els objectius d'aquesta festa no sé. El Consell de Cultura, per cert, el vaig portar jo a aquesta ciutat també. Perquè el Consell de Cultura... Va sortir de Masnou. No, perquè no dius que s'ha de dir el que es fa. Jo ho vaig portar de Masnou, perquè jo Consell de Cultura del Masnou, vaig parlar amb la Ponsa, i després la Ponsa ho va fer aquí.
Consell de Cultura, perdona que et digui que el Consell de Cultura va començar amb un pla de cultura.
Perdona, jo sé que la Ponsa, o qui va fer això? No va fer la Ponsa?
Pregunto jo.
Interpreto que qui ho va proposar, qui li va donar la idea de fer-ho...
A la Ponsa vaig ser jo.
Això.
No, però a veure, el Consell de Cultura va sorgir d'una operació que partia de la Diputació Provincial de Barcelona.
Jo t'estic dient, si Eduard, jo no sé d'on partia, tu tens més memòria històrica. Jo t'estic aquí, a Sant Cugat, no hi era.
Escolta'm, el primer Consell de Cultura...
Perdona, jo t'estic dient el que jo sé. Aquí no hi havia Consell de Cultura, i a mi em van fer Consell de Cultura al Masnou. Que vingués de la Diputació, vingués de la Santa Verge Maria, no ho sé.
Però, Lluís, el Consell de Cultura va sortir d'un pla de cultura inicial que va començar a diferents llocs, a diferents ciutats de Catalunya, a partir d'un pla de la Diputació.
Doncs pues molt bé, pues,
però
pues aquí
llavors,
no
a partir del pla, a partir del pla de cultura, es va crear el Consell, que era el, mira, el fill, diguéssim, del pla.
Mira, que l'ha fet també fet la Nit de l'Art, veus que bé? Però també ho va fer la Nit de l'Art. Bé, bueno, pues segurament es farà millor que... Bé, si jo, escolta'm, si jo mèrits ja tinc els que tinc, i els desmèrits
no,
també
no
tinc els que tinc.
Jo dic que vam un conjunt de gent que vam organitzar una sèrie de coses, i llavors aquelles coses van crear unes dinàmiques i unes iniciatives, bueno, de les quals doncs, es van crear, anem a dir, una sèrie de... Bueno, en principi...
És igual com les taules, les taules que hi ha en aquest moment, que depenen del Consell de Cultura, que pengen del Consell de Cultura, són les taules que es van crear a partir del Consell de Cultura.
Això ho sé.
Vull dir que això es va deixar. Jo, si tirés més enrere amb la memòria històrica, i jo no hi participava, o sigui, i aquí hi havia un grup que va començar a moure tot aquest aspecte de les arts escèniques.
Això és molt antic.
Un grup que deia amics de tothom, que es deien entre ells la tutumada.
El que està molt clar és que aquesta ciutat o aquest poble abans era un poble molt actiu, si això, i ve de molt lluny, això no s'ha de dir.
Per tant, la societat civil aquí ha tingut molta importància.
Hombre, ha sigut importantíssim.
La política no ha anat una mica remolc,
i tant que sí,
s'ha anat impregnant de tota aquesta societat civil que ha anat fent coses.
Vinga, doncs canviem de tema i us proposo analitzar la frase del ministre d'Exteriors ahir en una entrevista a Manà Pastor, el senyor Borrell.
La vaig escoltar tota.
Que va dir, entre altres coses, que la societat catalana està a un pas d'un enfrontament civil.
Sí. Bueno. Potser m'hi ha pres alguna cosa, jo què sé.
En aquest moment aquesta frase té...
Home, un enfrontament civil, si l'entenem com sortir amb dos bandos a donar-nos de bufetades, doncs això no. Ara, que sí que hi ha, mireu el que va passar a Vic l'altre dia amb la senyora Arrimadas, i al revés també passa. Vull dir, sí que hi ha, diguem-li, una tensió entre diferents posicionaments de les persones que viuen a Catalunya.
Hi ha una fractura.
Oh, això és indiscutible.
Jo ho dic, jo vaig dir-ho l'altre dia i continuo dient el mateix. Hi ha una fractura real. Una fractura real que el que hauríem d'analitzar, i seria difícil poder arribar a alguna conclusió, és si és una fractura induïda o si és una fractura que s'ha generat d'una forma buscada. Això hauríem d'analitzar-ho, però que hi ha una fractura, això és evident, una fractura que afecta des de les famílies, els amics i, evidentment, a la societat,
els llocs de treball,
social total. Sí. És així.
El que passa és que el que no es pot fer, des del punt de vista com a polític, és elevar un problema, elevar un problema a una tragèdia, perquè l'enfrontament civil pot ser una tragèdia. Evidentment tenim un problema que és la fractura i que evidentment doncs, això s'ha d'intentar doncs, minimitzar el màxim possible entre tots i sobretot la política. Però clar, quan comences a tenir un diàleg en el qual doncs, aquesta confrontació civil, llavors ja de seguida es pensa en la guerra civil, hi ha tota una sèrie d'imatges en la qual doncs, això provoca, anem a dir, una distensió horrorosa.
Crec
i, per tant,
que va aclarir
dir...
que no es tractava, no estava parlant
no va dir això,
guerra
inclús,
civil.
Inclús, no, per això et dic, vull dir que s'ha d'especificar molt bé, ell ho va dir en el seu moment, igual que va dir lo de la desinfecció de Catalunya, que evidentment doncs, retirava la paraula i que d'alguna manera doncs, feia doncs, molt bé, perfecte, doncs escolta'm, almenys ha retirat la paraula i sabem exactament el que s'ha dit. Però, esclar, moltes vegades les paraules fan mal, no? I aquestes coses, i els polítics han d'anar molt al tanto, anem a dir, segons que...
Bueno, ell va aclarir que deia que, bueno, que, tal com deia la seva àvia, que abans de cosir una fractura s'ha de netejar, s'ha de desinfectar. Perquè, clar, el que no pots fer és tapar-la, deixant que per dins es vagi podrint.
Hi ha exemples que són una mica...
Bueno, potser... Sí, però si anem a analitzar cada vegada cada cosa, doncs...
Perdona, si tu veus el trac, quan ho va dir en el seu moment, dir que la gent va riure en un moment determinat, així, aquella sorneguera que tenia...
Bueno, en fi, això passa en un sentit i en un altre.
No, però ho ha dit d'una manera determinada. No? Ara comença a matisar, dic, vale, perfecte, s'hauria doncs, de netejar la ferida, vale, perfecte, netegem, intentem buscar solucions. No? Les paraules són molt importants.
Jo crec que els polítics són els que tindrien de vigilar més i precisament jo crec que fan la seva política d'un enfrontament, vull dir, es busca, no es busca apaciguar, sinó que es calenta ànimos perquè això et dona vots. Això,
sí, però tots,
això
tots, tots.
No, jo no estic parlant de ningú, estic parlant en general dels polítics. I els polítics serien els primers que tindrien de vigilar molt el que diuen, el que fan. Ara hi ha un polític que diu, aquí aquest senyor, el senyor president de la Generalitat, no representa tots els catalans, naturalment. Sí que el representa, tothom no l'ha votat, però el representa, perquè o ets demòcrata o no ets demòcrata, saps jugar al joc o no saps jugar al joc, home, el Rajoy jo no l'he votat mai, en canvi a mi em representa, era el meu president de l'Estat. Vull dir, això ha de començar, que els polítics mateix diguin que un senyor que està legalment, que és president, que no és president perquè no representa tots els catalans, és que s'està emborratxant la cosa, s'està embolicant tot per fer-ho més complicat tot. I els polítics tindrien de ser els primers de apaciguar-ho i de posar els punts sobre les sis.
Però és, realment, com dius, tot és molt complicat, perquè, clar, diuen una cosa, però en realitat n'estan pensant una altra i en fan una altra, com va dir la exconsellera Ponsatí, que diu, no, si estaven fent una partida de pòquer. És molt fort. És que és molt fort perquè, no sé, i també potser va ser el
joc d'escacs.
Escolta'm, juga amb altres coses, però no juguis amb l'estabilitat d'un país ni amb les persones, doncs, no?
Clar, això...
El Mas també en el seu moment a RAC, crec, en una entrevista, doncs també ho va dir. Home, potser dèiem això, però no era la voluntat. Si us plau, que mira on hem arribat amb aquesta situació que tu deies, no és una tragèdia això de les...
Escolta'm, no, pot ser un problema, però no una tragèdia.
A nivell personal i familiar tinc una tragèdia. Tinc una tragèdia. Segur i que em dol moltíssim.
Tragèdia, però,
home,
pues,
quan amb
més...
la família més directa arribes a una situació de conflicte, és molt trist. És molt trist.
Però és un problema que es pot solucionar. És
la meva tragèdia. I com jo, n'estic convençuda de que n'hi ha d'altres.
Sí,
I la suma de tragèdies és una tragèdia.
Jo la tragèdia ho entenc d'una altra manera, però evidentment jo crec que això és un problema al qual doncs, arribar a solucionar parlant...
A nivell personal, però són posicionaments, diguem-li, de creences en base al que s'ha dit, de que hi viuríem...
S'ha de respectar les creences de cada un i llavors però, intentar
gestionar... Però dogmes en política és una mica trist.
Sí, però no sempre passa.
Però vaja, potser no era el moment per fer aquesta afirmació després de tot el que ha passat.
No és sorprenent que en Borrell digués això, perquè la línia no hi ha ara, sinó quan ja era no hi ha ministre, sinó secretari d'Estat, i hi ha la seva línia i ara aquesta. I en aquell moment, amb el PSOE de Felipe González, precisament no, la situació no era la que és ara, en aquell moment hi havia un equilibri de vots per de Convergència i Unió que passava de donar el suport al PP o donar el suport al PSOE segons quina fos la majoria mínima que hi havia, i en Borrell sempre des de que va sortir de la pobra Segur i se'n va anar a estudiar, doncs sempre ha sigut igual. Per tant, vull dir, el Borrell és el clàssic polític jacuí. És a dir, el Borrell podia fer la seva política perfectament a França, centralitzadora, jacobina, etc. I ell el que li agradaria és que aquí es pogués fer exactament igual. La diferència substancial és que aquí, i ahir tenim una mostra amb la manifestació que es va fer a les tres capitals basques, doncs aquí hi ha una definició que, per exemple, per dir alguna cosa, doncs, a segons quines zones de França no existeixen. Però és que el Borrell no ha dit res de nou. A mi m'hagués estranyat que no hagués dit alguna cosa similar.
No, però s'ha d'entendre que el Borrell és un polític intel·ligent,
Molt.
És un tio molt hàbil i, per tant, hem dit, doncs, suposo que el Pedro Sánchez l'ha posat bàsicament per això, no? Per intentar, anem a dir, doncs, que tingui una persona que sigui la contraposició d'una persona més moderada que podria ser ell, no? Passava, anem a dir, amb l'Alfonso Guerra i amb el Felipe González en el seu dia... amb l'Adolfo Suárez també va passar, no sé amb qui, amb el segon, però vull dir que sempre hi ha unes contraposicions per semblar un que sigui més dur i l'altre que...
O policia bo i o policia dolent.
Sí. Això, sempre aquesta en política sempre s'ha utilitzat, això, no? Però el Borrell no és un tio políticament molt potent, diríem, des del punt de vista
d'això. Això és indiscutible.
Ara, jo reconec que hi ha com una mena de desconeixement personal de la societat catalana que a mi m'espanta una mica. O sigui, el Borrell... de dir, escolta, hi ha 2,5 milions de persones que aquí teòricament tenen un sentiment independentista, no independentista, sinó un sentiment independentista. Per tant, això s'ha de solucionar d'alguna manera.
Ja s'ha augmentat la quantitat, no eren 2 milions, ara són
2 milions que són independentistes, que són realment que es voten, però n'hi ha 500.000 o 300.000 que voten independentista perquè no són...
No crec.
Sí, home, sí, hi ha molta gent que són... Sí, hi ha,
tots els independentistes i simpatitzants van anar tots a votar. N'estic convençuda, tots van anar a votar.
Si em permets, és el que penso jo. Vull dir, per tant, si no...
Però hi ha els números.
Deixeu-me que us plantegi una situació. Mentre hi havia el govern del PP, és a dir, quan va començar tot el procés i tota la resposta del govern del Partit Popular, es va dir que precisament aquestes actuacions eren una fàbrica de crear independentistes. Això ho hem sentit. Ara la situació, amb aquest tom, amb aquest canvi que s'ha produït, penseu que les accions que fa el PSOE pot provocar que aquests convertits independentistes puguin repensar-se i que la tendència sigui diguem, de tornar a ser autonomistes?
Hi ha un volum de població fluctuant, que en base com li van les coses i s'expliquen, que segurament, possiblement, ara els que ho són d'arrel no els hi valdrà aquests moviments de quedar bé. Vull dir, els que ho són d'arrel, que són independentistes, el que volen és la independència de Catalunya. Això és indiscutible. Aquests no canviaran amb gestos, perquè el Partit Socialista no farà una altra cosa que gestos.
L'Àlex Salmon, ahir vau veure el programa de l'Àlex Salmon?
No,
vaig sentir les declaracions.
No, ell deia una cosa molt clara. Dic, home, jo no puc donar cap mena de consell perquè són coses, conceptes diferents, no? Per exemple, ell, evidentment, doncs, la reina era el principal i, per tant, anem a dir, la reina la volia, no s'anava cap a la república. Ell deia que, d'alguna manera, doncs, el sentit, diríem, de la monarquia, ella no la discutia en absolut, cosa que nosaltres el discutim aquí, i, per tant, anem a dir, és una cosa en contra, anem a dir, perquè, clar, si tu la monarquia li dius en contra que vols la república, la monarquia, evidentment, té una posició determinada, allà no? Però ell deia una cosa que sí que moltes vegades hem comentat aquí, que és sobretot que no es pot mai desmereixer el poder de l'altre i que Catalunya ha sigut una mica ingènua en el sentit de que no ha mesurat el poder de l'Estat com a tal, no? I és evident que és així, no? Perquè evidentment, no, nosaltres pensàvem que evidentment l'Estat estaria una mica més disposat, així, no, l'Estat espanyol és molt fort i per tant, anem a dir, doncs, aquesta és la idea.
Si us plau, que un estat el primer que defensa és la integritat del seu territori. Com un es pot pensar que quan algú proposa dividir-lo, a l'estat...
Sí, però he posat l'exemple del Cameron. Cameron també defensava el territori, però va posar a disposició, anem a dir, un referèndum i es va votar.
No és el mateix. No és el mateix, clar que no. Parteixen de realitats diferents.
Escolta'm, això és el que li vaig dir a la Conesa. Vull dir, és que jo no sóc historiador, Dios me libre, però la història d'Espanya, mira el que ha fet tota la història, de sempre, actual la força. Sempre, la força bruta, sempre.
Però Anglaterra...
I tots els països?
Sempre, no, tots els països.
Anglaterra amb les seves colònies i amb les seves... Això sí, home, va utilitzar molt la força.
Molt bé, però tu te'n vas a l'Índia.
No, el Salomó de...
Respecten molt l'anglès, perquè tu saps que hi ha no sé quantes llengües, una pastiesa, 500 o 600 llengües a l'Índia. L'anglès els ha unificat tots com a país. Respecten a la feina, la tasca que van fer els inglesos, què rius?
Dius, clar, a l'anglès els ha unificat tot com a país, no dius el mateix del castellà, que els ha unificat a tots com a país.
Perquè no, perquè...
Ah, perquè no. Va, aquí a Catalunya...
Escolta, aquí a Catalunya tenim una història més,
aquí
més llarga,
Catalunya,
home.
Aquí a Catalunya es parlava molt el castellà.
Però per l'amor de Déu.
Bueno, castellà, tu, i sobretot
ja,
a nivell
ja
burgès.
Sí,
no,
tant,
i sobretot
i tant,
a nivell burgès.
Tant,
es parlava
tant,
molt
encara
perquè...
Encara es parla, encara els pijos encara ho
parlen. A on tenien el mercat? A on tenien el mercat fa 200 anys? Fa 200 anys.
Per què? Per si no es deixaven exportar. Si sempre ha sigut una repressió d'Espanya que sobre Catalunya. Ah, no, no hi ha hagut repressió.
És de debò, no vull entrar.
Ens hem anat a la història.
No vull entrar.
Vaig a contestar la pregunta de la Carme.
M'interessa que em pregunteu aquest efecte pèndol, aquesta fluctuació de votants.
Sí, jo penso que en tots els moments històrics sempre hi ha un tipus de votant molt centrat en una idea determinada i que, per tant, no diguem que és inamovible, però gairebé, inclús al marge del que facin els seus polítics, diguem-ho així, i, per tant, mantenen uns percentatges base que no són inamovibles, i, en canvi, efectivament, hi ha un tipus de votant que va fluctuant, no? Explicaria molt, per exemple, el que ha passat amb Ciudadanos. És una mostra claríssima d'un votant que segur que estava amb el PP per una banda i segur que inclús estava amb el PSOE per una altra i s'ha anat decantant perquè va suggestionar potser doncs, el canvi de generacional, un tipus, etc. Per tant, sí que hi ha pot haver-hi una fluctuació. Ara jo tinc la impressió que aquí aquesta fluctuació pot ser més baixa perquè hi ha hagut aquests, des del 2010, d'aquests 7-8 anys d'aquesta acció tan dirigida a crear reacció i per tant em sembla que encara no s'ha fet cap tipus de manifestació des del govern central que pugui desmuntar una mica aquest pas el que ha escollit dir soc independentista. Sembla que encara no ha arribat. Que pot arribar si hi ha una sèrie de fets que ho demostren. Jo voldria recordar, ja ho vaig dir-ho, però voldria recordar que el Partit Socialista, Partido Obrero Socialista Espanyol, o al revés, és igual, Obrero. En el seu moment, quan es va crear, quan el senyor Felipe González Isidoro el van convertir en secretari, una de les tres coses importants que havia de fer el Partit Socialista és la República Federal. És la República Federal.
Estic dient
República, no estic dient monarquia federal. Estic dient República Federal. D'allò, el que en aquest moment, i no hi ha en aquest moment, sinó molt temps, doncs s'ha anat fent, no cal dir-ho. En moments puntuals, com aquella declaració del senyor Zapatero dient apoyaré lo que salga de...
Jo hi era amb aquesta.
Doncs ja està. I agafant una mica el que comentava Lourdes i el Lluís, jo voldria dir que quan parlem d'Espanya, quan diem Espanya, fixeu-vos bé una característica. Durant molts anys, es deia que es parlava el castellà. Ara es diu que es parla l'espanyol. Això és significatiu. Sí. Perquè vol dir, quan es deia que es parlava el castellà, volia dir que es parlava la llengua de Castella. La llengua de Castella, sabem Castella, Castella la Nova, Castella la Vella...
Centrem-ho
en un punt. Però es deia això perquè, efectivament, el que tenia el poder des del punt de vista militar, físic, potent, era Castella.
Castella.
I Castella, amb les annexions que es van fer en el seu moment, amb els casaments que es van fer, Fernando, Isabel, etc, va crear, va centralitzar un estat que es anava configurant com es configuraven a França, a l'imperi austro-hongarès, etc. Es configuraven uns estats-nació i aleshores el que convenia era precisament tenir aquesta força. La perifèria, o sigui, en el seu moment, Portugal es fa independent. O sigui, quan Portugal es fa independent, es podia haver fet independent Portugal o Catalunya. I es va fer Portugal. I no es va fer Catalunya. Molt bé. I llavors Castella el que va fer va ser anar accentuant aquesta potència i com que els àrabs s'havien llevat a l'última frontera, era la d'Andalusia, doncs, i part de València, doncs es va anar fins que es va convertir en Espanya. Per tant,
els països ibèrics.
Té molts anys, evidentment, però té molts anys en base a anar anul·lant totes les altres definicions. Galícia, per una banda...
I en Arruent.
Però jo penso que... tornant al que deies, que sí que pot haver-hi algú...
Algun per, de tornada.
Un petit percentatge, però jo penso que pot ser un petit percentatge si no passa alguna cosa que diu, home, doncs, això ha canviat i no està malament, i per tant ja m'està bé.
Per això et dic aquests 200 o 300.000 que dic, que són els que d'alguna manera pots... Però els 2 milions, evidentment, no són aquelles persones que han votat.
De totes maneres, ara les enquestes ja han reflectit que el PSOE ha pujat, el PP ha pujat, Ciutadans ha baixat, o sigui que aquí hi ha aquesta massa que es mou entre el PSOE, PP, Ciutadans, que es va movent, eh?
No sé si estic confosa, però jo les vaig veure a les enquestes, no sé si era divendres a la nit, dissabte a la nit, i crec que Ciutadans també havia pujat, havia baixat, era Podemos. Jo crec que els tres pujaven, no sé, podem mirar-ho, podem buscar-ho.
Jo vaig veure, em sembla ahir, però és igual, hi ha una massa de gent que es va movent.
Això, les enquestes són temporals,
segons el que passa també puntualment
pot canviar molt. Per tant,
i a l'hora de votar, la cosa a vegades no s'ajusta exactament amb aquesta.
Jo el que sí que crec que hi ha una massa important de gent que si l'Estat fes un gesto, ja li estaria bé.
Home, hi ha qüestions importants com l'aixecament de la intervenció de l'economia catalana, per exemple, és una de les decisions importants. Ara queda una altra pendent, que és la que s'està reclamant, que és l'acostament dels presos.
Bueno, sembla que el govern...
Sí, però la justificació, per exemple, el Borrell va dir que era un problema dels jutges i de la justícia, en qual cosa jo penso que, evidentment, també ha d'haver-hi voluntat política, no? Per fer aquestes coses. Nosaltres sempre diem que no intervingui la política en el món judicial, no? Per segons el que ens interessa i per segons el que no ens interessa. Per tant, a mi, doncs jo penso que en aquests moments està en base judicial i, realment, doncs, la política...
Jo crec que és una qüestió més política que judicial,
sí. Sí, però la política, l'única cosa que pot fer la política, fixa't tu, és fer una amnistia.
Però encara no ha arribat. No pot fer-ho perquè no hi ha sentència.
No, però dic, en el cas que ha de dir que la política pogués intervenir, perquè ara judicialment... Què pot fer? Influir en el jutge Llerena perquè els deixin anar? Vull dir, aquest és la contradicció que en aquests moments hi ha i que realment no els veiem, aviam si...
L'última declaració d'Oriol Junqueras d'aquest dematí, feta, evidentment, no directa, sinó escrita, és que ell considera que el que s'hauria de produir en aquest moment seria, senzillament, no acostar els presos de les presons on estan a Catalunya, sinó, senzillament, llibertat provisional fins que no hi hagués la sentència. I jo penso que, efectivament, el procés hauria de ser aquest. És a dir, treu-li ferro amb aquesta situació que es diu estàs aquí per collons. Sí, sí. I llavors treure això de forma de dir, no, tu estàs imputat i a tu s'ha de jutjar. I com a conseqüència, mentre no s'ha jutjat, tu estàs controlat, estàs vigilat, has d'anar una vegada a la setmana a presentar-te al jutge o comissaria, on sigui, mentre no arribi la sentència al judici. I quan arriba al judici, aleshores sí que potser, segons el que s'hagi produït en aquest interval, hi haurà un tipus o un altre.
Però
no?
Jurídicament tenen l'argument que hi ha altres que se n'han anat. Llavors, aquest és un argument
sí.
que, evidentment, doncs, té un pes específic. I dir, escolta'm, no és que tenis uns companys que s'han anat i vosaltres us heu quedat, evidentment, doncs, xapó, però hi ha uns altres que tenen aquesta sensació de que se'ls escaparan si realment no hi ha un judici.
Però això sí que...
I llavors, clar, aquest matís
però
és
aquí sí, difícil. Però aquí sí que pot haver-hi una influència política.
Això.
Sí. Perquè, escolta'm, això és així.
Clar.
Aquí i arreu, eh? Sí. Quan estic dient això és així, no és només aquí. Perquè si no, recordeu-vos-en de cada vegada que el Tribunal Suprem dels Estats Units s'ha de modificar per una persona, els merders que hi arriben a haver.
Una altra de les qüestions que també s'ha comentat per part del nou govern del PSOE és la possibilitat de recuperar i restituir lleis de caràcter social que van quedar anul·lades. Ara que...
Els 45 que punts aquells, els 30 i
bueno,
punts
abans,
aquests.
Sí, això, no? a més. Parlant d'això, el govern vol impulsar una llei per ampliar la durada dels contractes de lloguer.
Sí.
5 anys.
Perquè passin a 5 anys.
5 o 6 anys, oi?
5 com a mínim.
Davant de la situació en què es troba el mercat immobiliari amb falta de lloguer, amb els preus pels núvols, amb tota aquesta extorsió que hi ha per part dels propietaris que necessiten fer fora els inquilins, que per això no es renoven els contractes, per treure més rendiment a la propietat.
Tenim un problema aquí greu en aquest sentit, i és que això que està passant no es limita al que està passant interiorment, sinó exteriorment, que són els inversors, els fons inversors. I aquest és un problema greu que aguditza molt una situació al marge de si són 3 o són 5 anys. A veure, que siguin 5 anys ja és un punt a favor, penso,
d'estabilitat.
Exactament. Ara, els fons inversors que el que pretenen és comprar un edifici sencer, reconvertir-lo i augmentar la seva rendibilitat, que és el que busquen, o sigui, és molt fàcil. Jo tinc 10 milions per invertir i què em donen? Aquí em donen l'1,5, aquí el 2, aquí el 3, aquí el 4, aquí em surt el 7, el 10. Hòstia, me'n vaig amb aquest, que em dona molt més diners. Que això em vaig carregar pel camí a una sèrie de gent gran, inclús, no? O gent jove que vol anar a viure i que no té el pis, a mi m'és igual, d'entrada ni els conec ni sé on és, perquè jo estic allà a un lloc determinat dels Estats Units, de la terra, de la Xina,
d'Espanya,
i tant me fa.
El problema, jo penso en el tema el problema és el parlant un dia amb un constructor i amb una persona que en tenia molt, el problema no són els edificis, el problema és el sòl. O sigui, el problema és que no hi ha sòl suficient com per poder anar a dir, i el sòl és molt car. El sòl...
Sí.
I per tant, per exemple, si hi ha sòl barat o que es pugui fer un edifici, llavors els constructors sí que d'alguna manera podrien fer també doncs, un preu més barat. Això és el que em deien. Ojo. El que va, el sòl...
Ojo.
El que passa és que el sòl...
Ojo perquè ja ha passat això,
No, el que passa és que el sòl...
La història aquesta ja ha passat.
El que passa és que el sòl, teòricament, hauria de l'Ajuntament hauria de recuperar més sòl perquè d'alguna manera poguessin promocionar més vivendes de lloguer protegit, diríem, no? Aquesta és la idea, diríem, perquè clar, si no tenen sòl tampoc no poden edificar l'Ajuntament, no? O sigui que hi ha coses que el mercat és molt pervers tot plegat, no?
És molt pervers.
I en un moment determinat doncs, has de buscar un sòl suficientment barat i una construcció suficientment barata com per poder doncs, posar uns preus raonables i, evidentment, legislar perquè, evidentment, no es passi la rentabilitat d'una empresa que sigui del 30 o el 40%. Si no pot ser una rentabilitat d'un 10%, un 15%, millor. I això és un problema de llei, és un problema de legislació.
Aviam.
O sigui, bueno, tot plegat jo, està...
És també un problema de legislació.
És també.
No només.
Aznar va fer una llei per liberalitzar el sou, el
sí,
sol.
Hòstia, el però, que els hi ha costat als ajuntaments,
sí,
això.
Mira els ajuntaments el que els hi ha costat. Jo l'únic que veig és que els ajuntaments també els hi ha convingut tenir uns preus elevats perquè els seus ingressos estan en funció del valor
del sol.
Del sol i dels habitatges i de tot. Home, sí,
l'Ajuntament no és una empresa que guanyi diners, no?
Penso que a Promusa no li ha anat malament, eh?
No,
ha
de guanyar diners per poder fer altres coses, però no hi ha uns accionistes que d'alguna manera...
Jo penso que altres coses no. Jo crec que si es fa una empresa municipal per l'interès de que la gent tingui habitatges, el que s'ha d'ocupar és d'oferir habitatges a preus assequibles per la gent, no aconseguir recursos per després destinar-los a altres històries. No, perquè llavors és quan ja tot es barreja i tot s'escapa. Fem les coses amb un objectiu.
Aquí la Lourdes m'agrada. La Lourdes comunista m'ha sortit. Molt bé.
Doncs ho deixarem aquí, d'acord? Continuarem parlant la setmana que ve.
Espero.
Home, encara. Estem ja a final de curs, eh? No sé si sou conscients que ens
diràs a mi
poques tertúlies. Bueno, no, tu
et passaré un vídeo de final de curs.
Fins a final d'aquest
mes. Últim dilluns de mes.
Us penjaré un vídeo.
Últim dilluns de mes.
Últim dilluns de mes.
25.
Gràcies a tots.
Ai, no hi seré.
Molt bon dia.
I no hem parlat del G7, eh?
Bon dia.